Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El papa Francesc vol reunir-se al Vaticà amb familiars d'israelians segrestats per Hamas. Així ho ha confirmat el periodista israelí Henrique Zimmermann, que ha mantingut una breu trucada amb el pontífex, una trobada que al Francesc li agradaria que es produís en els pròxims dies. El pontífex ha mostrat la seva preocupació pel conflicte i també ha volgut manifestar la seva proximitat amb el poble israelí. I enmig del conflicte a Gaza i de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, Sumar posa una condició damunt la taula, el reconeixement de l'estat palestí per part d'Espanya. Així ho ha assegurat aquest dilluns el portaveu de la formació, Ernest Urtasun, que ha defensat que ha de ser una de les primeres mesures d'aquest futur govern espanyol. En roda de premsa, Urtasun ha recordat que el Congrés ja va instar l'executiu a fer-ho l'any 2014 i que encara no s'ha fet a l'espera d'una posició comuna de la Unió Europea. En el context actual, sostenen que ha arribat el moment que Espanya reconegui Palestina de manera unilateral i també urgent, com ja han fet altres països, com Suècia o Grècia. Més qüestions pendents aquest matí del Palau de la Generalitat, on el president Pere Aragonès s'ha de pronunciar d'aquí una hora sobre quina és la seva aposta perquè Catalunya voti en un referèndum pactat amb l'Estat, després que ja tingui sobre la taula les 5 propostes de l'acord de claredat que han carregat en un grup d'experts pilotat per al politòleg Marc Sant Jaume. Tot apunta que es decantarà per alguna de les opcions que passen perquè la independència es voti només a Catalunya i no la resta de l'Estat. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. De les 5 propostes, n'hi ha 2 que aposten perquè el referèndum només es voti a Catalunya, 2 perquè es faci al conjunt de l'Estat i una tercera que inclou les 2 opcions. Totes elles, doncs, s'emmarquen dins d'un acord amb l'Estat i hi ha d'haver el compromís per part de les 2 parts que acceptaran el resultat que en surti. Ho adverteix Marc Sant Jaume, el politòleg que ha liderat l'informe.
En cas de que no es respecti un resultat, sigui favorable o negatiu, entraríem un altre cop en un terreny que no és el terreny probablement acordat, sinó que podríem entrar en un terreny, doncs, de desacord, en un terreny que pot desencadenar, doncs, unilateralitat per part de les parts, etcètera, etcètera. Per tant, és important un acord sobre els efectes d'un potencial referèndum.
Els experts també recomanen la figura del mediador internacional, però no la consideren indispensable, i sobre el Tribunal Constitucional diuen que ha de tenir un paper d'àrbitre i no d'obstaculitzar el procés.
Moltes gràcies, Judit. N'estarem pendents d'aquesta compareixença del president Aragonès. I sobre el conflicte català, l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha mostrat avui públicament a favor d'una amnistia. Són declaracions a Onda Cero.
Estoy a favor de la amnistía. Cabe en nuestro ordenamiento, igual que cabe en los ordenamientos democráticos, que todos reconocen la división de poderes, el principio de igualdad, pero que contemplan situaciones excepcionales para que este instituto actúe en favor del interés público, en favor del interés general.
Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona presenta el projecte per accelerar les obres de la Rambla i acabar-les en aquest mateix mandat. Per tenir la reforma enllestida al gener del 2027, el govern de Jaume Collboni tallarà la circulació cap al mar durant uns 20 mesos. L'alcalde ha assegurat que la de la Rambla és la remodelació més ambiciosa d'aquest mandat per a la capital catalana. Més detalls des del Palau de la Virreina, Pau Massip.
Bon dia. L'alcalde Collboni afirma que l'objectiu d'aquesta reforma és que torni a ser un espai de passeig per als barcelonins i barcelonines. Per això vol acabar les obres, una reforma que assegura que ha esperat massa i que no es podia retrasar més.
No ens podíem permetre 6 anys d'obres en el passeig, que és el més emblemàtic de la nostra ciutat.
Per escurçar els terminis, quan s'acabin les obres que ara s'estan fent al tram de Drassanes, arrencarà la reforma completa del carril del costat Besòs, el de pujada. Això obligarà a fer passar els vehicles que pugen pel costat Llobregat i eliminar el carril de baixada.
Moltes gràcies, Pau. A punt d'enfilar les 12:06, esports amb Pol Corredoira.
El jugador del Madrid, Eder Militao, declararà per videoconferència el proper 21 de novembre dins del cas dels insults racistes a Vinícius Júnior. Ho farà en qualitat de víctima. Està previst que defensi el seu company d'equip, que fa uns dies també va comparèixer al jutjat. Vinícius va admetre que va cridar a segona als aficionats del València, però creu que el càntic de Mono Mono que van fer-li va ser generalitzat. La Lliga va denunciar els fets del jutjat de València i està personat com a acusació particular. Encara en clau judicial està prevista la declaració de Tonali, futbolista del Newcastle, on podria confessar la seva participació en una presumpta xarxa d'apostes il·legals entre futbolistes italians. Alguns mitjans de comunicació apunten que el futbolista està enfonsat i hauria confessat la seva addicció al joc. Al seu entorn més proper s'exposa una sanció de 3 anys d'inhabilitació. I un darrer apunt esportiu, i és que els camps de gespa artificial podrien tenir els dies comptats. Les superfícies, molt habituals en esports com futbol o pàdel, contenen un granulat fet a partir de restes de pneumàtic i que és extremadament contaminant. La Comissió Europea ha donat un termini de 8 anys per acabar amb aquestes partícules, que encara no té substitutiu. Es tracta d'un nou gest de l'organisme europeu per acabar amb els microplàstics. A tot Espanya hi ha més de 10.000 instal·lacions de gespa artificial i cada any se'n construeixen o renoven unes 400.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, una notícia d'última hora. Ho acabem de saber. Egipte acusa Israel de frustrar un acord per a l'entrada d'ajut humanitari a Gaza. Recordem que aquest matí s'havia anunciat un acord, un alto al foc temporal que permetés aquesta obertura d'un corredor humanitari, un fet que minuts després el ministre de l'Interior d'Israel, el primer ministre, perdó, d'Israel, havia doncs anunciat que no era així. Hamas també havia anunciat que no s'havia encara obert aquest corredor humanitari i també que pogués entrar aquest ajut i que civils també poguessin marxar. Més notícies d'aquí una hora. Tot seguit us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Assumptes interns amb la doctora en Criminologia i Psicologia, Rosa Vinyes.
Vinga, va, i a aquesta hora de caravana saludem la doctora Rosa Vinyes. Doctora Vinyes, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'endinsar-nos en el cas, que sempre li preguntem a Núria Ros, que ens posin antecedents.
Matthew Folder era un geofísic brillant provinent d'una família acomodada amb un màster i un doctorat de Cambridge i una prometedora carrera acadèmica a la Universitat de Birmingham. Era una persona divertida i extrovertida que agradava a tothom, però sota la seva aparença de noi perfecte s'amagava un dels pitjors pedòfils online del Regne Unit. Avui explicarem la doble vida i els crims de Matthew Folder.
Avui és un d'aquells casos, doctora, que no només em posa els pèls de punta, sinó que em sona molt a pel·lícules de Hollywood. Allò de la figura perfecta i rere la figura perfecta, compte, que de perfecte res.
Que de perfecte de res, que hi ha una personalitat sàdica que no t'imaginaves. Mm-hmm. Sí, desgraciadament, és un d'aquells casos on la realitat supera la ficció.
Mm-hmm. Qui és Matthew Folder?
Pues el Matthew Folder, que va néixer l'any 88 a Cheshire, en Regne Unit, era el típic noi perfecte. Va néixer en una família de classe acomodada, uh-huh. que sapiguem, no hi havia antecedents de delinqüència o marginalitat, que tan sovint veiem en aquests casos, sinó que era el típic noi on va anar a una escola privada, va entrar a la Universitat de Cambridge, on va fer tota la seva trajectòria acadèmica de llicenciatura, màster i doctorat, uh-huh. i després va aconseguir una plaça de investigador postdoctoral i professor a la Universitat de Birmingham. Era una persona que era molt popular, els seus amics el descrivien com molt divertit i molt extravertit, i en general tant la seva família com amics com la seva xicota estaven encantats amb ells, fins que es va descobrir la seva doble vida.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. De què es tractava aquesta doble vida?
Pues no sabem exactament quan va començar. Tenim informació que cap als 21 anys va començar a mostrar les seves primeres conductes preocupants que s'haguessin detectat. Probablement, amb un individu amb aquestes característiques, probablement a l'adolescència hauria tingut altres conductes patològiques, però aquestes no han arribat a ser conegudes per la resta. Però se sap que als 21 anys, a la Universitat de Cambridge, va començar a filmar els seus companys de pis al bany, a fer-los vídeos. I fins uh-huh. i tot ell li va explicar a una de les seves companyes de pis que senzillament es va riure. Després sabem que cap a l'any 2009, probablement va començar abans, però el primer que se sap és de l'any 2009, va començar a tenir aquestes primeres activitats online de tipus sàdic, on es dedicava a perseguir gent jove, nanos, principalment nenes i dones, on es feia passar per una artista que estava deprimida, la Liz, uh-huh. i els demanava que els enviessin fotografies de nusos per poder ella agafar-los com de model i poder millorar la seva pintura, o es feia passar per un adolescent a fòrums d'anorèxics que necessitava ajuda, i allí es dedicava a recaptar, bueno, a reclutar el que serien altres nanos perquè els hi passessin fotos autogenerades de nusos o comprometedores.
Wow.
Un cop aquestes persones enviaven les primeres fotografies íntimes, uh-huh. ell començava un patró molt cruel i molt persistent de xantatge. Els amenaçava que si no li continuaven enviant fotografies cada cop més degradants i humiliants, els hi passaria les informacions i les fotografies que tenia o els vídeos a les seves famílies, als seus amics, als seus llocs de feina, si és que tenien feina, a les seves escoles, etc. I va aconseguir d'aquesta forma que amb aquest patró de pressió constant, aquest patró de xantatge i aquest patró d'intimidació, que la gent fes activitats cada cop més degradants. I hi ha algunes que són francament desagradables, com llepar els seients dels vàters, llepar un tampó usat, fer algú menjar de gos,
uh-huh.
etcètera. Va ser com molt cruel, com uh-huh. molt cruel, molt persistent. Les víctimes estaven espantades, cada cop tenien missatges d'ell. Es feia passar per diferents identitats, els contactava des de diferents servidors, no hi havia manera d'aturar-lo, i les víctimes arribaven a un punt de desesperació que volien matar-se. Almenys quatre de les seves víctimes van intentar matar-se.
Wow. Clar, perquè això dura És a dir, això comença el 2009, em deies, no?
Sí, probablement abans. Probablement estem parlant de 2007, però els primers fets coneguts són de 2009 o que hi ha hagut evidències del 2009 fins al 2017.
Fins al 2017. Es perpetua gairebé 10 anys.
10 anys. I el que feia, no només es contactava en ferir aquestes víctimes, en humiliar-les, en veure-les patir, cada cop que demanaven clemència, ell el que feia era incrementar la pressió i la crueltat sobre aquestes víctimes. A ell no li importava si aquestes víctimes s'arribaven a matar o s'arribaven a suïcidar. I el que volia era compartir aquestes fotos que ho feia a uns foros de la Dark Web que es deien Hardcore. Hurt, que no ve de hard, de dur, sinó hardcore és de hard, de ferir. So, Heart to the Core era una de les webs on compartia, i en aquesta web els usuaris el que es deleitaven és veient com torturaven física i mentalment els altres.
Déu-n'hi-do.
I compartia aquests vídeos allà, i el que intentava és veure fins a quin punt podia torturar mentalment a les seves víctimes.
Clar, també em plantejaves abans que el que demanava eren fotografies, però també aconsegueix vídeos, eh?
També. Vídeos, fotografies, narracions, el que sigui.
De seguida et pregunto pel nivell, si se'n pot dir així, clar, jo no hi entenc, però pel nivell psicològic d'una persona com Matthew Folder. Abans, però, deixa'm, Rosa, donar una darrera hora, perquè n'estàvem tots pendents, també des d'aquest programa ho estàvem explicant des d'aquest matí, estàvem explicant que el jove jugador de futbol cordobès, Álvaro Prieto, havia desaparegut feia pràcticament un dia i escaig, que havia desaparegut després d'intentar... El dia 12 em diuen que havia desaparegut. Som a 16, per tant, fa uns quants dies ja. Que l'haurien fet fora d'un vagó de tren on se l'hauria vist perquè no duia bitllet, i a partir d'aquí les càmeres el localitzen a l'estació, però després no se'n sap res d'aquest jove jugador. Doncs bé, de moment no tenim la certesa, però sí que és veritat que han trobat un cos entre dos vagons d'un tren que podria ser el cos d'Álvaro Prieto, aquest jove cordobès que va desaparèixer el dijous passat. Seguirem aquestes informacions. Aviam cap on ens du tot plegat, però seguim amb el cas que ens interpel·lava. Rosa, estàvem parlant de Matthew Folder, de la finalitat d'aquestes activitats que duia sota una façana aparent de noi perfecte. Fins a quin punt el que es busca amb unes imatges així no és tant una pretesa viralització sexual d'aquestes imatges i, per tant, guanyar un rèdit, sinó l'auge de l'abús de poder. I fins a quin punt ser d'una classe mitjana alta això ho afavoreix, buscar aquest tipus de poder respecte a la resta. No sé si m'estic explicant, eh?
Crec que sí, i si no, corregeix-me. A veure, és complicat, perquè hi ha diverses motivacions per aquest cas. Un, és una persona que disfrutava controlant i tenint poder, efectivament, sobre els altres. El fet de que hagués sigut d'una família acomodada pot no té a veure. Sí que és veritat que quan estudiem els perfils de psicopatia més extrems, el que trobem és una polarització. És o de classes molt marginals on hi ha unes situacions d'abús allò horribles, o també trobem a l'altre extrem. Trobem també classes molt acomodades on el que hi ha és una negligència completa i una total falta d'afecte en la criança d'aquests nanos. Que el Matthew Folder hagués format part d'aquestes classes acomodades tan extremes que estic parlant, no ho sabem. No ho sabem, realment. No té pinta, per les poques informacions que tenim. De fet, la seva família no ha estat a judici, òbviament, perquè eren els primers que estaven horroritzats amb tot aquest cas. O sigui que la part de la família acomodada pot tenir que veure a vegades, però no sabem exactament si aquest cas. Però el que sí que és veritat és que amb la sensació de tenir poder i control absolut amb aquestes víctimes, també busca aquesta notorietat, també busca aquesta fama. I, de fet, aquests fòrums de sàdics, perquè no tenen un altre nom, era un individu amb una gran personalitat, amb una, el que diuen, era un VIP, és a dir, era un membre distingit.
Amb un ego important, eh?
Sí, amb un ego important, però per la qualitat dels actes sàdics que estava penjant i estava, a més, d'alguna forma, animant a la resta d'usuaris d'aquella web a cometre actes similars. Entre les seves proeses estava a fer que una mare viés fotos de la seva filla nua, i també va inclús dir-li a mon pare que violés el seu nen de 2 anys. Oh, yeah. El va estar animant. O sigui, és tenir una personalitat extraordinàriament forta, carismàtica, que podia empènyer algú a distància a cometre aquests actes. I fins i tot va desenvolupar una guia de com abusar sexualment de nens o com donar-los caramels que estiguin impregnats o d'orina o de semen. O sigui, ja arribava a un punt de depravació important.
Deixa'm preguntar-te si aquest noi perpetua tots aquests actes des del 2007 fins al 2017, i per tant entenem que mínim va estar 10 anys i tot plegat es puja al web. Què li dificulta a la policia trobar-lo?
Pues el seu coneixement de les tecnologies i com funciona. I és una realitat per tots els delinqüents informàtics. Desgraciadament, poden utilitzar adreces d'e-mail encriptades. Poden utilitzar el programa Tor, que és molt conegut, que el que et permet és entrar a aquestes webs de la dark web de forma anonimitzada. I també el que permet és que hi ha diferents servidors, per exemple, a Rússia, on tu pots emmagatzemar tota aquesta informació, i aquesta informació no és accessible pels agents de seguretat d'altres països perquè són servidors protegits. I amb totes aquestes mesures es va amagar el Matthew Felder durant aquests 10 anys. Hi havia víctimes que l'havien denunciat, però és que la seva identificació amb aquestes 70 identitats, adreces de correu xifrades, la utilització del Tor i la utilització de servidors en altres països que no són massa friendlies en quant a seguretat informàtica, va dificultar molt la seva detenció.
Sí, com sigui, Rosa, ho dèiem, el 2017 Felder és detingut.
Sí, i va ser una de les coordinacions internacionals més importants que he vist en ma vida. Van començar a la casa d'aquestes activitats de pedofilia, perquè preocupa moltíssim pels cossos de forces de seguretat de la Gran Bretanya, l'Agència Nacional del Crim, ajudat pels serveis de seguretat dels Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, Israel i diversos països d'Europa. O sigui, la Unió Europea també va intervindre. I quan es va tenir suficient evidència dels seus crims, que ell va admetre almenys a 137 crims...
137 persones coaccionades, eh?
Bueno, 137 crims, almenys 47 víctimes, però hi ha evidència que va perseguir a 200 persones com a mínim.
Uau.
Estem parlant de xifres monstruoses, realment. I el que se'l va detenir, finalment, el 21 de setembre de 2017... a la Universitat de Cambridge, al seu pis. I va ser bastant estrany, perquè hi ha imatges del Matthew Felder quan l'estaven arrestant. I quan l'estaven arrestant, el que pregunta és per què se suposa que m'esteu arrestant? I llavors l'oficial comença d'una forma molt resumida, però bastant efectiva, a resumir-li els delictes que suposadament hauria comès. I ell el que va dir és que sonava com el rap sheet de l'infern. Rap sheet, pel món saxó, el que refereix és un terme jurídic per referir-se a la llista de crims del que se l'acusava. I el que va dir és, sembla com si fos el rap sheet de l'infern. Però sota aquesta aparència tan humil que ho va estar dient, realment hi havia com un toc d'orgull. I, de fet, va ser una persona extraordinàriament freda durant el judici, on no va mostrar cap mena d'emoció enfront del patiment de les seves víctimes quan van anar allà a fer un impacte. I les víctimes estaven aterroritzades, tenien molta por d'anar allà a judici.
No hi ha, no hi ha penediment, eh?
No.
Segueix a presó?
Sí. Al principi li van condemnar, em sembla que uns 30 o 30 i pico anys, però després li han baixat a 25. Entrà 2017, o sigui que estarà 25 anys a presó.
Mm-hmm. Em resulta curiós preguntar-te com l'ha catalogat o com l'ha definit la mateixa policia que s'ha encarregat de la investigació.
El que és, això també va cridar molt l'atenció en aquest cas. Clar, hem de pensar una cosa. Aquests investigadors, el que es dediquen al seu temps, la major part del seu temps laboral, és aquest tipus d'investigació. O sigui, estan farts de veure situacions d'abusos sexuals a menors o al que sigui. I és el que es dediquen. I han vist moltíssims casos en la seva vida. I aquests casos estaven visiblement afectats. Aquests casos el van descriure aquesta persona com un monstre, com pure evil, o sigui, dolent i malvat fins la mèdula.
Un pur diable, eh?
Sí. Sí, sí. I el que van dir que era probablement un dels pitjors delinqüents d'explotació infantil i xantatge que havien vist a la seva vida. I realment a mi em va cridar molt un dels investigadors de l'Agència Nacional del Crim, que el que va dir que en més de 30 anys d'aplicació de la llei mai m'he trobat un delinqüent amb l'única motivació tan profunda d'infligir angoixa i dolor tan extrems en les seves víctimes. I això és el que va dir el judici, amb més de 30 anys que hi havia treballat. O sigui que probablement és un dels casos més severs que han vist de pedofilia online i que va ser un dels casos més complexos en termes d'investigació i cooperació internacional.
Mm-hmm. El pitjor de tot és que això segueix passant.
Sí, això segueix passant perquè, desgraciadament, amb aquestes dark web han agafat un personatge, que era probablement dels més malvats, però, desgraciadament, hi ha molts com ell en aquestes webs i no és una persona que estigui sola fent el que fa.
La maldat entre éssers malvats es seruifica?
Aquí el que estem... Clar, en aquest cas hem parlat d'un individu. Però és que quan comencem a parlar de les webs i quan comencem a parlar amb aquesta gent que s'agrupa amb una finalitat comuna, llavors tenim que començar també a pensar en les dinàmiques de grup. Això no pensarien que són violacions en grups o humiliació en grup o tortura en grup, però de fet té una mica d'això. Llavors el que passa és que amb el grup el que passa és que s'ajunten gent amb les mateixes amb els mateixos valors, amb els mateixos interessos, amb les mateixes creences envers la violència sexual, i el que fa un que es comenci a normalitzar aquestes conductes, que es despersonalitzi a les víctimes de forma màxima i encara més del que seria. Perdoneu, perquè és que avui estic una mica refredada, per cert. I el que s'aconsegueix és que aquestes conductes es portin a l'extrem, perquè es van, d'alguna manera, animant un amb un. Va, fins on pots arribar? Va. El que deia el Matthew Folder en aquestes webs, a veure si puc fer que aquesta víctima finalment es suïcidi. I s'anaven animant un amb uns altres a cada cop anar fent actes cada cop més cruels envers les víctimes. I hi ha un fenomen de desindividuació amb aquests grups. Llavors, sí, probablement el comportament es desinhibeix i es torna més sever amb aquest tipus de col·lectius, des de luego,
Sí que voldria preguntar-te per últim, perquè com bé saps i com que anem comentant que això a dia d'avui segueix passant en aquesta dark web, i no tan dark a vegades també, com a psicòloga, com a criminòloga, per tots aquells pares, mares que ens estiguin escoltant, però sobretot pels seus fills, què hem de fer si algú ens demana una fotografia per internet?
Home, òbviament el que tenim que fer és protegir-nos. Però ja no necessàriament amb algú que es pot fer passar com una altra persona, que és el cas del Matthew Folder, que es trobava aquestes víctimes que confiaven en ell, perquè era una persona molt carismàtica. Ni tan sols a la gent que coneixeu. Si hi ha fotos que tu no vols que acabin de forma interminable a internet, no les passis, ni que sigui el teu millor amic, ni que sigui, ni que sigui un familiar teu. Si és una foto que tu no vols veure penjada, no la comparteixis, i sisplau, molta prudència en temes de seguretat informàtica. Jo crec que aquesta és una de les coses que tenim que aprendre cada cop més, fins i tot a les escoles, però també a nivell familiar.
Doctora Rosa Vinyes, psicòloga, criminòloga, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres en un nou Assumptes Interns. Ens veiem els propers dies aquí a Ràdio Estela Caravana. Que vagi bé.
Gràcies.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Dos minuts i mig que passen de dos quarts d'una del migdia i ara mateix, en aquesta nova setmana del mes d'octubre, la setmana en què ha arribat de sobte la tardor, obrim les portes del Viure en Salut, un espai que continua als matins i ara forma part de la caravana. El moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, ja ho sabeu, surt per la porta de la història, s'agafa uns minuts per descansar la gola i per respirar enmig de les seves 6 hores de directe maratonianes. Per tant, cada dia, ja ho sabeu, de dilluns a dijous aquí em teniu portant endavant aquest espai acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. Per tant, canvia la caravana, marxa a Trias una estoneta i torna el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, l'elegància, l'humor, la saviesa, que ens atén en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia. Això ho tinc al guió, però ho he de canviar perquè no és fins a la una del migdia. Estem oberts 24 hores, com els negocis que donen aquesta cobertura total, com les farmàcies, com les parafarmàcies, algunes. En fi, podeu enviar missatges quan us vingui millor, perquè nosaltres els rebrem igual, i els hi traslladarem al doctor. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Va, repetirem aquest número, que és la clau per entrar a l'espai de Viure en Salut aquí a Ràdio Estel, a la caravana. És el 663-99-30-62. El José sempre m'insisteix, que ho digui a poc, que tingueu temps d'agafar paper i llapis o bolígraf o estilogràfica, si sou persones elegants. 663-99-30-62. Aquest és el número de WhatsApp on ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu o una nota per escrit. 663-99-30-62. Sempre us recordo, és interessant. Aquest número és per rebre missatges, missatges per escrit, missatges de veu, però no per trucar, perquè si truqueu surt un contestador una mica estrany i aquests missatges es perden una mica. Per tant, missatges de veu, missatges per escrit, aquesta és la jugada. O, també, enviar-nos un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat, una opció que té moltes sortides, que té molt d'èxit entre vosaltres, els nostres oients. I aquí, en aquestes vies de contacte, ens podeu expressar el vostre dubte o pregunta i estarem, com us deia abans, encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Ai, és el moment. Ja sé que esteu desitjant escoltant la seva veu. És el moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ens atén des de Madrid. Ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Rafa. ¿Cómo te ha ido el fin de semana?
Pues mire, el fin de semana bastante bien. Bastante bien, porque además estoy contento. Yo soy de estas personas, ahora le pregunto cómo lo vive usted, que estaba esperando esta pequeña baja de temperaturas. Parece que de repente ha llegado el invierno más polar. Tampoco es así, ¿eh? Pero como mínimo, ya no parece que estemos en verano. Ahora parece que estemos más en otoño. Y esto yo lo celebro muchísimo porque soy una persona extremadamente calurosa, ya se lo digo. Por Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo se está viviendo este cambio de temperatura?
Bien, se ha notado sí. Claramente que sobre todo las máximas se han disminuido. Bueno, las mínimas ya estaban suavitas y sí que es verdad que se ha nublado, ha llovido algo, sobre todo anoche llovió algo, pero bueno, se ha notado ya el cambio de pasar de este calor extraño y demasiado alto y demasiado intenso que hemos tenido, que se ha prolongado el veranillo de San Miguel hasta el Pilar. Cosa rara, cosa extraña, bueno. Pero sí es cierto que ya estamos más en temperaturas otoñales que veraniegas como estábamos la semana pasada, y eso, como tú dices, se agradece, y sobre todo que permita el que pueda llover, que falta hace, sería de las zonas españolas, sobre todo
lo que es
Extremadura, Andalucía, incluso Levante, hace falta que llueva. Sí. Pero de forma urgente,
¿eh? Bueno, y aquí en Cataluña, que ya sabe usted que aquí tenemos muchos municipios con restricciones de agua y con mucho control, porque la cosa está complicada en este sentido.
Solo se libra la zona norte del Cantábrico.
Claro,
y no
claro.
Toda.
Que además es digna de nuestra admiración, porque yo ya le digo que si me dieran a elegir, ahora mismo me mudaba a Asturias, al País Vasco o a Galicia. Yo creo que Galicia sería mi destino ideal, porque soy persona de temperaturas así, un poco invernales. Entonces, claro, aquí ahora pasa una cosa. Bueno, por cierto, aquí en Cataluña sí que está lloviendo. Llevamos 2 días con unas lluvias intermitentes que son muy bonitas. A mí, en este sentido, me gustan. La pena es que no puedo coger la moto. Tiene uno que volver al coche si se tiene que desplazar. Esto es un poco incómodo, pero bueno, queda igual. Ya compro. Entonces, sí que le quería preguntar, porque claro, ahora mismo yo, como persona humana, estoy experimentando un fenómeno que yo creo que experimenta muchísima gente. Resulta que en la calle han bajado un poquito las temperaturas, estamos en esos 20 grados, 21, ya sales y dices, ¡ay, respira uno! Pero luego entra uno aquí, al estudio 1 de Radio Estel, y esto parece una pequeña sauna, ¿eh? Aquí hace calor. Sube uno a la redacción y también un poquito. Y esto, estamos hablando de Radio Estel. Pero pasa mucho en cualquier despacho. Ahora entra uno al hospital donde usted trabaja. O a lo mejor en los transportes públicos. Entra uno al metro y de repente ahí hay 30 grados. Claro, estos contrastes entre las temperaturas que se agradecen mucho en la calle, pero luego resulta que hay como una especie de efecto, no sé cómo decirlo, burbuja, que te metes en otros sitios, y estos contrastes de calor y frío ya sabemos, doctor, en lo que desembocan. Entonces, mi pregunta general, antes de pasar a las consultas, es esta. ¿Cómo podemos prevenirnos, resfriarnos, que no nos afecte a la voz, que no nos afecte a las defensas, estos contrastes de temperatura que a partir de ahora se suelen producir?
Bueno, Rafa, ya sabes que tu personal shopper, porque seguro que tú no tienes, te habrá dicho que estamos en la época del año que es el estilo cebolla.
El estilo cebolla. Vamos a ver, adelante, doctor, ¿cuál es el estilo cebolla?
Es el estilo cebolla que yo me pongo capas conforme voy al exterior y me voy quitando las capas conforme estoy en el interior. Estilo cebolla, como las capas.
Exacto, como los ogros, claro. Como es rec.
Ahí estamos. Ese es el estilo actual. O sea, como tú muy vale. Bien has descrito, yo salgo a la calle, hace una temperatura fresca y además vengo de una zona calurosa o entro de pronto en una zona con mucho calor. Entonces lo que tienes que hacer es llevar, pues eso, distintas prendas que te puedes ir quitando. ¿Es incómodo? Sí. Pero es la única manera de evitar, en la medida de lo posible, que los cambios de temperatura ataquen a tu sistema inmunológico, lo debiliten y aprovechen ahora los virus que están en suspensión para producir los síntomas y la enfermedad. No obstante, recordarle a todas las personas, desde los niños de 4 años hasta nuestros mayores, toda la familia, que Marnis dispone de un complemento alimenticio para mejorar un poquito ese estado inmunológico, esa parte de nuestro sistema inmunológico, el humoral, que se encarga de crear los anticuerpos frente a los virus. Para los adultos, el Propolvit Defense. Para los niños, a partir de 4 años, el Protect Junior. Propolvit Defense, un vial diario, agitándolo previamente, antes del desayuno, de forma preventiva, todo el otoño y el invierno, como poco.
Sí.
Para los niños, igual. Propolvit Defense, de 4 a 12 años, medio vial al día, a partir de los 12 años, un vial entero. Igualmente, todo el otoño y el invierno, para intentar evitar estos cuadros catarrales que pronto van a estar en su máxima incidencia.
Pues esta es la recomendación que nos hace el doctor Valverde, así para empezar, para romper el hielo, para adentrarnos en esta realidad que nos ha traído esta tercera semana de octubre. Si queréis evitar, perdón, si queréis evitar estas molestias que pueden ocasionar los cambios de temperatura, ya sabéis, Propolvit Defense, viales, uno antes del desayuno, es que lo podéis aguantar todo el otoño, todo el invierno, porque os va a ayudar a que vuestra salud esté reforzada y no tengáis problemas de catarros, de virus, etcétera. Y para los niños, Protect Junior, medio vial de 4 a 12 años, y a partir de los 12 años, pues ya un vial entero, que ya son mayorcitos y les viene muy bien. Siempre recordar agitar el vial para que toda la mezcla esté de manera uniforme. Y no menos importante, hablar con vuestro personal shopper para que os recomiende el mejor estilo cebolla en vuestro outfit, quitaros y poneros capas para protegeros del calor y del fresquito y estos contrastes entre interior y exterior. Recordeu, els productes que ens recomana el doctor Valverde els podeu comprar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la seva completíssima pàgina web, on tenen allà catalogats tots els seus productes, però sobretot, feu una passejada. Si esteu en una zona en què plou una mica, doncs us agafeu el paraigües i gaudiu també de la pluja, que feia molt temps que no la teníem. I acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, doctor Valverde, que me he bajado con un puñado de correos electrónicos de estos que nos van llegando. Yo los voy archivando ahí arriba en la redacción, en mi rinconcito de la redacción, y a la hora de bajar a hablar con usted, pues hago una selección de lo que nos va llegando. Empezamos, por ejemplo, por Marta de Tarragona. Dice Marta, he escuchado que algunos enfoques de medicina natural pueden ser beneficiosos para las enfermedades cardiovasculares. Ella nos pregunta por este tipo de enfermedades, las cardiovasculares. Dice Marta, mi padre tiene antecedentes de problemas cardíacos y me preocupa mi propia salud cardiovascular. Esto es verdad que muchas veces se hereda, ¿no? Si tienes antecedentes es interesante tenerlo presente. Y pregunta, ¿qué opciones naturales existen para ayudar a mantener un corazón sano y prevenir enfermedades cardiovasculares? También pregunta, pregunta y le gustaría saber si hay formas naturales de complementar el tratamiento médico tradicional. Y nos da las gracias por adelantado. Pues venga, Marta se interesa por este tipo de problemas y a ver qué soluciones le podemos dar.
Bueno, aquí es fácil, vamos a ver. Lo primero que tienes que hacer es tener una alimentación equilibrada. ¿Mm? Y para eso, qué mejor que utilizar la dieta mediterránea,
hombre,
en su justa medida,
hombre,
que es una de las dietas más completas que puedes encontrar hoy día.
Y tanto.
Cuidar tu peso, porque ahí sí que puede haber una relación directa entre alteraciones importantes de factores de riesgo cardiocirculatorio, como es el azúcar, el colesterol y la tensión arterial, relacionado directamente con el sobrepeso. Y en tu peso cuidarás no tener esos factores de riesgo cardiocirculatorio y tener actividad física. Esas son las medidas higiénico-dietéticas que siempre recomendaremos para prevenir los factores de riesgo cardiocirculatorio, como son principalmente el azúcar, el colesterol y la tensión arterial.
Venga.
No fumes, por supuesto, pues es uno de los principales factores de tener problemas circulatorios. Sí. Y no abuses del alcohol, ¿vale? Eso para empezar.
Vale.
Si tú cumples eso, mejorarás muchísimo en cuanto a tener esos factores más o menos controlados. Y como ayuda, como complementación alimenticia, utilizar el efecto beneficioso que tienen tanto para el colesterol como para el azúcar como para la tensión de los omega 3. MADMI dispone de un gran producto que incorpora dos omega 3 importantísimos en este sentido, como es el DHA y es el EPA, en un complemento que se llama Omegamar 1200.
Sí.
El Omegamar 1200 viene en cápsulas. Mi consejo es tomar dos cápsulas juntas antes del desayuno de forma continuada, y esto junto con esas medidas higiénico-dietéticas que hemos dicho ayudará a controlar esos factores principales de tener problemas de infarto, de miocardio, de ictus o de patología vascular a cualquier otro nivel.
Pues nada, consejos sabios, consejos interesantes, como siempre, los que nos ofrece el doctor Valverde para prevenir enfermedades cardiovasculares. Siempre es interesante para cualquier persona, pero si encima has tenido antecedentes familiares, pues más todavía. Las de sentido común, las higiénico-sanitarias que nos decía el doctor, una buena dieta, la mediterránea es estupenda, actividad física, un poquito de actividad física, evidentemente evitar el tabaco, evidentemente el consumo de alcohol moderado, si lo podemos eliminar, pues mucho mejor. Y luego, como complemento alimenticio, los amigos de Marnis nos tienen preparado estos omega 3. En este caso, lo que nos recomienda el doctor es Omegamar 1200, dos cápsulas antes del desayuno, de manera continuada. Esto es muy interesante, ¿eh? Que no sea una cosa puntual, sino que tú le vas dando al organismo estos complementos, este omega 3, y te va a ayudar muchísimo. Ahora que hablaba de la dieta mediterránea, doctor, esto es como un paréntesis, ¿eh?, en medio de nuestro espacio, porque ayer, después de mucho tiempo, a la hora de cenar, me dio por hacerme hígado. Ya ve usted, hígado, ya sé que esto tiene, en fin, el hígado tiene sus cosas, entre ellas, no sé si estoy equivocado, pero tiene este puntito que nos ofrece un poco de hierro, es así, ¿no?
Sí, perfecto, es de las vísceras que mayor cantidad de hierro y B12 tiene.
Y lo noto porque hoy estoy, para ser lunes, bastante bien. No, pero sobre todo que me he acordado de la dieta mediterránea y de las caras que me ponían mis hijos, porque no es... Porque el hígado tiene una cosa, a mí me gusta mucho, ¿eh?, un hígado encebolladito, eso es fantástico. Sí,
pero hay que limpiarlo bien, si no sabe un poquito a hierro.
Sí, efectivamente, sí. Pero a mí lo que me hacía gracia es que me miraban, como es una cosa que no suelo consumir, aunque me gusta, me miraban como diciendo, ¿pero qué es esto? Y solamente una de mis hijas, Eva, que es la pequeña, que es la que come de... Bueno, todos comen muy bien, la verdad, tengo que decir. Pero ella es la valiente, la que si es una cosa nueva, muy extraña, se lanza siempre a probarlo. Bueno, pues le dio un mordisco y dijo, pues no está nada mal, no está mal, la Eva. O sea que mire, ayer mi dieta mediterránea pasó por el hígado. Venga, anécdota aparte, cerramos paréntesis y seguimos adelante. Tenemos otra consulta, evidentemente. En este caso es Jordi, de Barcelona. Dice que tiene asma. Vaya, tiene asma Jordi desde la infancia y aunque su tratamiento médico ha sido efectivo, nos cuenta. Se pregunta si hay opciones en el ámbito de la medicina natural que puedan ayudar a controlar los síntomas. Dice que ha oído hablar de técnicas de respiración también. En este caso yo desconozco, a ver qué nos puede decir. Y hierbas que podrían ser beneficiosas. Él pregunta qué recomendaciones tiene para alguien como él, que busca un enfoque más natural para manejar el asma. Y ya nos adelanta que aprecia mucho su consejo. Por lo tanto, Jordi tiene asma. Vamos a ver cómo le ayudamos.
Bueno, si aquí hay que decidir si el arma es intrínseco o es un arma extrínseco, ¿correcto? El intrínseco es porque no hay una causa que lo justifique ese asma, con lo cual requiere de un tratamiento específico para ese asma con fármacos para evitar las crisis asmáticas, y son esas, o las que son extrínsecas, que son secundarias a algo, ¿eh? Como puede ser polínica, como puede ser ambiental, como puede ser alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces, si es intrínseco, la única manera de evitar las crisis es pues no acatarrarte, no evitar infecciones, etcétera, etcétera. Claro. Seguir la medicación que tu neumólogo te haga, te lleve habitualmente. Si es extrínseco, pues si tú sabes lo que te puede producir la crisis asmática, intentar evitar. Si es primaveral, probablemente te hayas vacunado de pequeño, o si es alimentaria, evitar los alimentos que te produzcan las crisis.
Vale.
Para todos los asmáticos, yo recomendaría también tomar los omega 3. Poco a poco, este omega 3 va a ir desensibilizándote un poco de esos alérgenos que te pueden provocar las crisis asmáticas. ¿Vale? Muy lentamente. Tómate tu Omegamar 1200, dos capsulitas diarias antes del desayuno.
Fantástico.
¿Vale? Para los alérgicos extrínsecos, los polínicos principalmente, le recomendaría un complemento que incorpora el ácido linoleico, que es un omega 6, junto a la trimoquinona, que es el comino negro, ¿vale? Para que, bueno, pues esto vaya un poco mejorando la sensibilidad a los síntomas alérgicos. El complemento se llama Cumin Mar.
Uy, a ver, vamos a ver esto. ¿Cómo es, doctor?
Cumin Mar.
Cumin Mar, vale, perfecto.
Cumin Mar, que es aceite de comino negro.
Perfecto.
¿Vale? Que viene en cápsulas. De entrada, yo recomiendo tomar dos cápsulas antes del desayuno, comida y cena.
Muy bien. Pues esta es la recomendación del doctor para todos, para cualquier persona que sufre este problema de asma, el Omegamar 1200. Ya nos ha dicho que tenemos estas cápsulas disponibles que le van a ayudar. Y en este caso, nos recomendaba específicamente para los intrínsecos o extrínsecos.
Para los dos.
¿Para los dos?
El Omegamar 1200 para cualquier asma.
Perfecto. ¿Y el Cumin Mar?
Sobre todo para los que tienen alergia al polen, a dietaria, a insectos.
Muy bien, pues dos cápsulas antes de desayuno, comida y cena de Cumin Mart y les vendrá de categoría. Pues esta es la recomendación del doctor, aparte de todo lo que nos ha explicado antes, que como siempre es de sentido común y muy interesante. Doctor, me comenta José Matoses, nuestro técnico, que nos ha llegado una consulta ahora mismo en vivo y en directo, está pasando. Es Ana, una oyente, que tiene una pregunta para usted. La podemos escuchar y a ver qué le podemos responder. Ana, nos envía esta consulta.
Buenos días. Mi nombre es Ana y deseo hacer una consulta al doctor. Si puedo tomar algún producto de Marnis que pueda hidratar la piel por dentro, así pues para atenuar las arrugas de la cara y del cuerpo. También que sirva para ayudar a cicatrizar una pequeña úlcera en la pierna, bueno, en el tobillo, y que ya está controlada, pero necesita un empuje para que cicatrice por dentro antes. Por fuera ya me pongo también rosa mosqueta para la piel, pero yo creo que no es suficiente y no sé si hay algún otro aceite también por fuera. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias para ti, Ana. Gracias por enviarnos este mensaje. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición y así lo ha entendido Ana y nos ha enviado este mensaje de voz, que siempre es muy interesante. Nos encantan los correos, pero los mensajes de voz más todavía, porque nos acercan, ¿no? Parece que estáis un poco más cerca, amigas y amigos oyentes. Por lo tanto, esta es la consulta que nos hace Ana. Doctor, en este caso se refiere a la hidratación de la piel y también este pequeño problema que tiene de úlcera. A ver qué le podemos recomendar.
Bueno, para la hidratación de la piel por dentro, yo le recomendaría un complemento alimenticio que es el Rosvitmar de rosa mosqueta. Rosvitmar rosa mosqueta.
Vale.
Que viene en cápsulas y hay que tomar una cápsula diaria, una larga temporada. Y luego, para mejorar la úlcera que tiene que probablemente sea una úlcera vascular en la pierna por mala circulación de retorno,
sí,
yo le recomendaría que se ayudara de ese complemento que mejora la circulación de retorno, que es el Circuven Plus.
Circuven Plus.
Que tome un vial de Circuven Plus por la mañana y otro por la noche hasta que haya cicatrizado del todo la úlcera. Cuando haya cicatrizado, que se deje un vial de Circuven Plus diario de mantenimiento.
Perfecto. Pues Ana, si nos estás escuchando, supongo que sí, porque el mensaje nos lo has enviado ahora mismo. Estas son las recomendaciones del doctor para hidratar un poquito la piel, el Rosvitmard. En este caso, este aceite de rosa mosqueta, que ya nos decías que tenías muy presente, una cápsula, en este sentido, una cápsula al día, y luego para esta úlcera, para irla cuidando, para irla mejorando. Esta úlcera que es probablemente es de origen cardiovascular por una falta de circulación, pues el Circuven Plus, en dos viales, mañana y noche, que cuando tengas la úlcera solucionada, pues puedes mantener también como prevención. Una vez más agradecidísimos, Ana, por tu consulta, y esperamos que la recomendación del doctor pues te vaya muy bien. A ver, doctor, rápidamente, porque todavía nos quedan unos minutos, leemos un correo de Laura, de Girona, dice que ha luchado durante años contra la obesidad y ha probado varias dietas y programas de ejercicio sin mucho éxito a largo plazo, esto también pasa, dice, y le gustaría saber si existen enfoques de medicina natural que puedan ser efectivos pues para perder peso, como mínimo para ayudar a la pérdida de peso de manera sostenible. A ver qué le podemos contestar en estos minutos que nos quedan.
Y lo primero es hacer la dieta. Sin dieta de poco te va a servir.
Claro, ¿vale? Eso es
la base. Si haces dieta, olvídate de hacer ningún tipo de complementación alimenticia.
Sí.
No te gastes el dinero. Si estás dispuesto a hacer dieta sabiendo que te va a costar trabajo y que no tienes que tener prisa en perder esos kilos, ayudado de una actividad física, yo le recomendaría dos productos. Por un lado, uno que se llama Chitomar,
sí,
que le va a ayudar un poco a quitar un poco el apetito, porque tiene cierto efecto saciante.
Uh-huh.
Incorporamos el chitosan y la vitamina C. Hay que tomar una cápsula antes del desayuno, comida y cena.
Vale.
Chitomar, ¿vale? Y el siguiente producto se llama Reduquil.
Reduquil.
Reduquil, que para reducir un poquito la grasa, incorporando el glucomanano.
Vale.
Mira qué nombre más chulo, ¿vale? Reduquil con K y terminado en L.
Sí.
Y ese hay que tomar dos cápsulas con un gran vaso de agua, ¿vale? Antes de desayunar, comer y cenar. Este es antes, el otro después.
Perfecto, pues es que no lo puede decir más claro el doctor, de manera directa, sobre todo la dieta. Una dieta equilibrada, una dieta buena, una dieta que no sea de estas que son de choque, porque luego se producen estos efectos rebotes que, como tú misma nos comentas, esta oyente, espera que tengo aquí, Laura, nos comentaba que luego son problemas. Y estas dos recomendaciones, Chitomar, una cápsula en el desayuno, y Reduquil, dos cápsulas con un vaso de agua antes de desayuno, comida y cena. Doncs recordem que els productes que ens recomana el doctor ens podem trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la seva extensíssima pàgina web de Marnis per trobar allà els productes que necessiteu. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde,
dígame.
A la orden. Nada, que nos escuchamos mañana, ¿de acuerdo?
Venga, pasadlo bien.
Y muchas gracias por todas sus recomendaciones y por dedicarnos su tiempo. Que vaya muy bien, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, ja esteu farcidets de consells per la vostra salut i el benestar. Estem a punt d'arribar a la una del migdia, en dos minuts arribarem a aquest punt del matí. Ara de seguida el recull informatiu en el butlletí que ens faran Júlia Julve i Pol Corredoira. I després torna el Trias per la darrera hora de la caravana. Primer anirem amb la Girocleta, la Olma Giró, que ens parlarà de panetones i dels premis que han rebut en aquesta competició mundial. Després, Maria Boronkova ens endinsarà un cop més en la bellesa i en el món de l'òpera, i rematarem el dilluns amb el Bona Vesprada de servidora de vostès. Això és La Caravana.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.